passa al mateix temps i costa d'entendre. Avui hem rebut amb alegria la nominació de Carla Sofia Gascón, la primera actriu trans en aconseguir un lloc en la carrera pels Oscars. I al mateix temps, Trump ha demanat a milers de treballadors públics que denunciïn els seus companys de feina que es beneficiïn de polítiques d'igualtat o inclusió. Aquestes amenaces l'han rebut treballadors de la NASA, científics, diplomàtics... El que vol dir és que si Carla Sofia Gascón fos científica, podrien denunciar-la només per existir. El cinema ens dona les alegries que Trump ens treu. Que una dona trans estigui representada en els Oscars és una bona notícia, sens dubte, per les noves generacions. També ho és qui sigui Demi Moore, que durant anys era una actriu de segona i tampoc és joveníssima. Caldrà veure si això només és un miratge en el país que governa Trump.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta que sentiu és Lauren Mayberry i així comencem el programa d'avui amb aquesta cançó que es diu Llàgrimes de cocodril. No us ho havien dit mai, això. No ploris, que són llàgrimes de cocodril. Sempre m'ha intrigat molt aquesta frase. Llàgrimes de cocodril són llàgrimes falses, històries de cartó o pedra, que no sabem si aquesta, la de Carla Sofia Gascón, ho serà. Però en el programa d'avui no parlarem de llàgrimes de cocodril, però potser ens emocionarem segur, perquè ens acompanya una dona que balla, que és coreògrafa, però que diu que no li agraden les coreografies, que jo ja m'he espantat aquí. Es diu Núria Guiu i és Premi Nacional de Cultura. I al final del programa la ballarem, però d'una altra manera, amb Anna Maria Endebert.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies.
Quina por, comença el programa així. Per cert, que si passeu per Diagonal 614, no se'ns han endut els extraterrestres. Estem en un altre estudi fent aquest programa en directe quan passen 10 minuts de les 9 de la nit. He dit 10, volia dir 9. Déu meu, ja no toco vores. Hi ha ballarines que ballen amb sabatilles de ballet, d'altres amb sabates de taló, n'hi ha que ballen descalces i n'hi ha que ho fan amb bambes. La coreògrafa i ballarina Núria Guiu ha estat i és totes aquestes ballarines, ha treballat amb diferents companyies d'aquí i de fora i ha estat guardonada, com dèiem, amb el Premi Nacional de Cultura 2022. Ara torna al Mercat de les Flors acompanyada per 8 ballarines, que són d'un altre món, ja us ho dic ara, i durant 3 dies presenta aquest espectacle que es diu Supermedium, que invoca totes les nostres memòries. Núria Guiu, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit. Molt bé.
Escolta'm, som totes mèdiums o només les ballarines? Qui és més mèdium?
Home, jo crec que totes tenim una sensibilitat per sentir, no? Quan diem mèdiums vol dir que sentim més enllà del que veiem, del que toquem.
Aquest espectacle només es veurà 3 dies, però tot i així, com passa molt a vegades en el món de la dansa, és poc, però és molt important i hi ha molta feina darrere, no? No sé si a vegades ho sents com molt injust, això, una mica, perquè dius, home, jo amb tot el que fa, tota l'estona que fa que treballo, mereixeria estar 2 mesos en un escenari.
Sí, és injust, no per mi personalment, també crec que és injust per la inversió que es fa de temps, inclús econòmica, no? Es fa una gran inversió perquè es pugui tirar endavant una peça amb 9 ballarines, que és molt difícil fer-ho. Normalment hi ha peces de petit format. Doncs crec que també està molt bé doncs, que arribi a quanta més gent, doncs millor, no?
Hi ha moltes vegades en el món de la dansa que un està molt sol, que no sap cap a on va, no? Cap on va la seva carrera. Tu sí. Vas estudiar, vas fer moltíssimes coses, però arriba un punt que acabes allò a l'Institut del Teatre. Passen moltes coses i dius, què faig amb la meva vida? Cap a on vaig, no? I d'alguna manera, tu que ara tens 40 anys i que ja tens una mica d'experiència bastanta, has portat a totes aquestes dones que són molt més joves que tu per ballar, no? És com una manera de compartir també tot allò que has après i tot el teu camí, no? No sé si ho veus així.
Sí, la veritat que l'oportunitat m'ha arribat cedida pel Mercat de les Flors, perquè jo sola, com a coreògrafa independent, m'és molt difícil aixecar una peça, de fet, de 9 ballarines. Per tant, és un encàrrec. Mercat em va proposar fer una peça de gran format, jo vaig accedir, i després vaig fer una audició per aquestes 9 ballarines, i que no era només per dones, estava oberta a tothom. El que passa que resulta que els més potents de l'audició eren 9 dones, i no era tan estrany, perquè si el 90% de ballarines que hi ha al món són dones...
Doncs però hi ha també... homes ara també a la dansa,
sí,
no?
Sí, també n'hi ha, però és minoritari comparat amb la de dones que hi ha a cavall. El que vull dir és que no és tan estrany, no? Quan et pregunten, no és tan estrany que dels tots els que hi havia a l'audició, 9, les més potents fossin dones. Al final va ser una decisió artística, hi havia un noi que me l'hauria quedat a la peça, però sí que al final l'agafar 8 dones i un home, això sí que generava una dramatúrgia, una lectura molt específica. I aquí sí que vaig fer una decisió artística de dir, bueno, doncs serem 9 dones.
9 dones, molt, com diem en aquest programa, molt budellam de famallam, i un treballar, m'imagino, d'una manera diferent, no? Quan hi ha 9 dones també compartint espai i cuidant-se d'un projecte, les coses són diferents o què? Com funciona?
La veritat que, bueno, depèn molt, però ens hem sentit molt, molt en família, hem fet moltíssima pinya, em semblen unes dones i ballarines excel·lents. I sí, jo suposo que hi ha moltes maneres de dirigir. I a vegades jo també m'he qüestionat molt, no? O veig que potser abans es dirigia d'una forma molt més impositiva. I inclús a vegades, no? Com dic, m'he pogut sentir qüestionada. Jo per mi dirigeixo, però dirigir vol dir moltes vegades també facilitar, escoltar, organitzar, coordinar, no? Jo no sóc una directora que arriba a sala i diu tu a la dreta, tu a l'esquerra, i tu fas això i tu fas allò. Jo necessito ballarines que no siguin operadores de la dansa, no? Que siguin... No puc treballar amb màquines de la dansa, no?
Necessito sí, que és molt important que parleu, no? I que ho creieu entre totes.
Ho creem absolutament col·laborativament. Jo vinc amb una idea, amb una proposta, i que intento obrir-la perquè tothom hi pugui entrar, però jo confio molt en la feina creativa de les ballarines, no? Les ballarines són creatives.
No són només executores, no? Exactament. Clar, hem tingut molt la idea al cap de la dansa clàssica, sí. Amb els balls dels cignes i tot això, que és com gairebé com les caixes de música. Obres i apareix una ballarina que pesa 3 grams i es mou sola, no? Sí. Perdó.
No, però sí, absolutament. Vull dir, la dansa clàssica doncs treballa més potser des de la forma, no? Més, sí, els moviments són més estilitzats, hi ha uns personatges específics que a més acostumen a ser les dones són això i els homes són allò. No, tot això ara mateix es treballa diferent. Me he visto de cualquier manera en Nueva York visitando a mi joyero. Solo quiere que yo le doy mi dinero. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta.
Home, ja sentint la Rosalía ja sabem cap a on anem, eh? Com a mínim amb barreja d'estils. Dèiem al principi que aquest espectacle de la Núria Guiu es diu Supermedium, no? I en el fons el que fas és portar, diguéssim, tots els balls, o sigui, des de la sardana fins a la Rosalía, tots els balls que podríem dir les memòries del cos o alguna cosa així, que tenim tots, de les coses que hem ballat a la vida o què?
Sí, absolutament. Jo crec que tothom té experiències amb la dansa, que potser t'han arribat, com dic, de forma personal, no sempre ho explico així, et poden haver arribat d'una forma propera, et poden haver arribat a través d'una pel·lícula que miraves quan eres petita, a través de les xarxes socials...
Ara tots ballaran com els del TikTok, eh?
Totes no, no et creguis, perquè com dic, a la peça tenim diferents edats i n'hi ha algunes que diuen el què? I l'altra t'està fent el TikTok allà al costat, no?
Clar.
Molt.
Hi ha molta gent diferent, de fet, hi ha algunes que fins i tot són algunes un pèl conegudes per a altres feines, no? Tenim a la Mabel Olea, per exemple, sí. Que l'hem vist últimament molt a la Messias, no? I amb altres històries.
Sí. Que, sí, per mi la Mabel és un exemple de ballarina que està molt bé, en el sentit de que és com una nova generació, no? Que no fa diferència. Tu pots ser una artista contemporània i pots estar des de ballant en un concert de la Rigoberta Bandini fins a una sèrie de televisió com a un espectacle de dansa, dansa contemporània al Mercat de les Flors, no? I jo crec que la gent jove ja no fa tanta diferència en sí, si estàs a xarxes o...
Clar, i tothom venia, podríem dir, d'un recorregut clàssic, és a dir, tothom s'havia format a l'Institut del Teatre o també hi ha ballarines en aquest espectacle que no venen exactament d'una carrera i que simplement tenen aquesta habilitat i, evidentment, han anat treballant, eh?
Totes són professionals, totes han desenvolupat una carrera, no totes, crec, venen de l'Institut del Teatre, però sí que totes han fet una formació forta, forta en dansa, sí, sí.
Tu estàs allà...
Jo vaig fer la formació de dansa clàssica, jo vaig graduar en dansa clàssica, ara no n'he ballat mai de dansa clàssica, però sí, la formació la meva és clàssica.
Però tinc entès que tu, en el fons, el que volies era fer gimnàsia rítmica.
De molt petita, quan vaig començar, sí, perquè bueno, sempre ho dic, no?, que jo vaig mirar la tele i veia aquelles nenes dels Jocs Olímpics que semblava que tinguessin superpoders. Jo crec que el que jo volia era estar tenir superpoders, una nena empoderada, no?, que les veia superfortes allà i dic, jo vull fer això. I com que el poder de la paraula també ja estava molt conquistat, no sé, és com que la paraula ja era dels adults. Llavors hi havia, no?, el poder del cos era un lloc que jo quan anava, que al final m'han apuntat a dansa perquè no hi havia gimnàstica, em sentien allà que allà tenia un espai per expressar-me i que a més no havia de competir per parlar més ràpid ni saber-ne més que ningú altre.
Curiós, eh? O sigui, que et podies moure amb el cos. També ballar ens passa una mica com allò de dibuixar, no?, que dibuixem molt de petits i quan ens fem grans... Sí, comencen les manies i deixem de... Tothom ens diu, és que no balles bé o no ballo bé, ens ho diem nosaltres mateixos, no? Sí, i deixem de fer-ho, quan tothom té l'habilitat de moure el cul, per dir-ho clar.
No només l'habilitat, sinó la necessitat. I ja. També crec que això també és molt evident, vull dir, la gent necessita moure's cada vegada més, perquè com que la vida és cada vegada més sedentària, jo crec que això es nota, inclús la necessitat d'expressar-se, no? Quan hi ha aquests ritmes tan frenètics de feina, que també és tan mental, tan racional, jo crec que, vull dir, que la dansa la necessita tothom, moure's.
Jo torno al supermèdium perquè a mi em té el cor robat. Ja sabem que tu a vegades et fas tirar les cartes abans dels espectacles, que sí, ho he sentit.
No sé si ho encertar.
Què et van dir?
Encara està per veure. Jo encara estic aquí veient el què, perquè va sortir la carta del Món, i nosaltres vam dir, això és que vindrà gira de la peça. Però la gira encara jo no l'he vista. Vull dir, tenim algunes funcions, ens anem a Noruega al març,
sí.
Però bueno, la gira mundial encara no ha arribat.
Escolta, després d'aquesta entrevista poden passar coses.
Exactament, jo... Sí, no tiro la tovallola.
Escolta, acabes de dir Noruega, sí. I em sembla que el tema països escandinaus l'has tocat bastant, tu.
Sí, sí, casualment.
Què ha passat? Per què els països escandinaus? Perquè és un lloc on paguen bé i un es pot dedicar a la dansa o què?
Doncs la veritat que va ser una carambola així, tal qual. Jo quan
perquè
vaig acabar...
Perquè t'agrada el fred.
No, realment no va ser per això, perquè sóc molt fredolica. Jo vaig acabar a l'Institut del Teatre i com feien totes les ballarines quan acabàvem, doncs era mirar aquí on hi havia audicions. No, tocaves i dius, bueno, què faig? Aquí era una època, a més, que les companyies, va haver una retallada, això ja venia de la crisi del 2008, cap al 2014, aquí les companyies van anar tancant, i bueno, hi havia audicions a companyies de fora. Llavors, bueno, a l'inici t'ajuden els pares, no? Diuen, et paguem el viatge, el que sigui, tenir els petits estalvis, i em van agafar una companyia, primer a Suècia, i d'allà, bueno, ja estàs més a prop, no? Suècia, Noruega, i em vaig anar quedant per allà fent projectes.
I com és viure allà i ballar allà? Com és això?
Això són dues preguntes, perquè és molt diferent una de l'altra.
Sí, volem saber. Per a veure si ens anem a retirar allà, a congelar-nos o no.
Exacte. A veure, es troben a faltar moltes coses, perquè la veritat que el clima mediterrani no hi ha aquí el canvi. Ara bé, les condicions laborals, clar, jo vaig començar allà molt jove i està tot molt ben pagat, molt ben valorat, hi ha una professionalitat...
Si agafes una baixa, potser te la paguen i tot,
sí,
no?
Sí.
Si et fas una lesió, m'explico, perquè sí, les ballarines sí, fàcilment no us podeu fer mal, no?
Bueno, clar. No, això és un supertema. Jo crec que aquí som igual de professionals, el que passa que tenim menys condicions, vull dir, i hi ha menys companyies.
Llavors, és a dir, hem de pensar que Núria Guiu no està tota l'estona aquí, sinó que per seguir amb aquesta roda i i ser un artista professional i coreògrafa, diguéssim que tens un peu aquí i sempre un peu al congelador, vull dir, Noruega o...
Cada vegada menys, sí, cada el tinc a fora. Sí. L'he tingut durant molt temps i crec que l'he de tenir perquè és necessari internacionalitzar-se una mica si vols viure de la dansa, però cada vegada estic més aquí i amb més ganes d'estar d'aquí, d'estar aquí.
Serà el clima.
Sí.
Ballar a la ràdio, cantem. És el superpoder que tenim. Malament, però fem el que podem. Parlant de Supermedium amb Núria Guiu, aquesta obra del Mercat de les Flors, que doncs, té aquestes 9 ballarines, que em sembla que en teniu una malaltona. Dues, ai. Però això ho arregleu, no, demà? Sí, no facis gestos, que això a la ràdio no se sent res.
És veritat, no sé per què he callat. De sobte estic en el món del moviment.
Però que és el moment de la grip i passen coses, no, també?
Passen coses. No, sembla que no, però sí, passen viu, la dansa passa allà al moment i passen moltes coses.
Bé, tot i així, veurem moltes ballarines dalt de l'escenari, sí. I amb la idea aquesta que dèiem que també les bruixes i les mèdiums, etc, són aquestes dones associades al marge de la societat, que tenen superpoders, etc, i que aquí, doncs, d'alguna manera totes, des de les vostres històries diferents i des d'èpoques diferents, ho porteu tot a l'escenari, no?
Sí, exactament. Jo dic també que són bruixes per diferents coses, perquè per mi, com canalitzar aquestes danses és com canalitzar una mena d'invisible, no? Les danses per mi viatgen a través del temps i a través de les persones. Llavors les invoquem a través del nostre cos.
Dèiem abans que la dansa és un lloc molt femení, està canviant, m'imagino, però encara hi ha moltes coses associades a la dansa. Encara parlem, per exemple, de trastorns alimentaris, o parlem encara que no hi hagi un trastorn de hem de tindre aquestes mides, hem de ser d'aquesta manera, no? Encara tenim la idea això del llac dels cignes, la noia lànguida amb el coll tort, no? Perdó. És que us ha fet molt mal, això,
ens
no?
Ens ha fet molt mal.
I ara, clar, fer un espectacle de dansa contemporània on, bàsicament, totes les dones que surten a l'escenari són normals, és a dir, hi ha de tot, primes, sí, menys bueno, primes, sí, etc. I de sobte tothom us ho ressalta, no?, també, perquè no estem acostumats, o perquè la gent no va a veure dansa. Què passa aquí?
Sí, no ho sé, jo crec que el grup té aquesta potència, i també s'ha potenciat la diversitat de cada una, no?, i més enllà dels seus cossos, o sigui, cada una és com és, físicament parlant, però també cada una és com és... emocionalment, i també és una forma d'entendre el moviment o de dirigir la peça, en aquest cas, no? A mi m'interessava que féssim uns certs moviments i que cada una pogués aportar la seva manera de fer-los.
Però, no? Clar, fa anys això no ho haguéssim vist. És a dir, ara hi ha hagut una revolució en aquest sentit, no? I també les coreògrafes aquí poseu una mica de la vostra part, no?
Sí, perquè, clar, a mi no m'interessa que siguem aquests, unes còpies exactes, aquests, sí, aquests ideals, aquests models de cos ni de forma de fer, no? No, clar, no.
Això ha fet molt mal, jo crec, a l'espectador de dansa, a les coreògrafes, a les ballarines mateixes, perquè suposo que haguessin tingut fantàstiques ballarines que no han estat, simplement perquè van pensar, jo amb aquest físic no puc.
Sí, quantes vegades, no només que la ballarina ho pensi, sinó que moltes vegades es deia, no?, des de fora, el professor, la professora et deia, així no ballaràs mai. Bueno, a mi m'ho van arribar, a mi m'ho van dir, tu no ballaràs mai.
Per què?
Bueno, perquè, no ho sé, estava en una classe de ballet i la professora deuria veure que no deuria estirar prou el peu o vés a saber què, perquè és una mica així, i em va dir que sabies que per la teva edat tu ja no ballaràs mai. I li vaig dir, vale, em dones més ganes de ballar. Com no era una picada, saps? Com, no pot ser com tu t'esperes, però segur que hi ha moltíssimes formes de ballar. Una vegada en una entrevista em van preguntar què necessites per ser ballarina. Vull dir, que és que no necessites una cosa, hi ha multitalents. O sigui, no és com abans que el ballet clàssic, és cert, et demanen unes condicions físiques. Has d'obrir els peus fins aquí, necessites estirar el peu així... La dansa contemporània és una altra cosa.
I gràcies, no?
Sí.
Home, tenim casos aquí a Catalunya fantàstics com la Montse Colomer, per exemple, que porta anys, no? I que no és gens aquest estereotip. Exacte. Per exemple, i ho dic perquè també és una dona més gran.
Sí.
És a dir, que necessitem també començar a veure això als escenaris, començar a veure també dones de diferents edats, no?
A tot arreu necessitem, amb la dansa també, i necessitem a tot arreu.
T'ho dic avui de dansa perquè estem parlant del tema.
Exactament. No, no, però sí.
També els Oscars ho dèiem al principi, no?
Sí, exactament, també ho van dir els Oscars. Que, els Oscars els Gaudí, ho va dir la Mabel Arzau, crec. O no sé, una entrevista que ho deia. Clar, amb les ballarines ens pregunten també fins quan es pot ballar. Doncs, bueno, depèn de cadascuna, fins quan vulgui, fins quan pugui, però sobretot també fins quan et permetin, perquè quantes peces hi ha de dansa que siguin amb gent d'un més grans o que puguin, subsistir, no?
Clar.
Al llarg del temps, al llarg d'aquesta professió.
Tenim molta feina.
Sí.
Ara hi ha algú a casa que està agafant l'escombra i està donant-ho tot. Estem sentint la lambada, perquè també forma part d'aquest viatge que ens proposa la Núria Guiu, eh? Que no us penseu allà que sentireu només músiques estranyes i tal, que també és que hi ha dansa tòpica a sobre de la dansa contemporània, increïbles,
home,
no?
Sí, però he de dir que la lambada no sona, eh?
No sona, la lambada? Quina decepció.
No, perquè...
Però sí que la balleu.
La ballem. Ah. Però aquesta és també el que treballem a la peça. Apareixen moltes danses, però no apareixen totes les músiques, perquè si no el que faríem és un max mix de... No? Yeah. Un remix de... Yeah. No? Popurri de músiques. Uh-huh. I, en canvi, li hem demanat el disseny sonor a l'Auge Panyeda, que és una compositora asturiana que ens ha fet una música específica mentre nosaltres fem diferents danses de diferents temps i estils a l'escenari.
Estava pensant ara, per exemple, la lambada era aquesta cançó tan sexual, o que aquí vam llegir com a tan sexual, sí, que potser en el seu origen no ho era, no? D'aquest arrambar-se, mai millor dit, no?
Sí.
I en aquest sentit, clar, estem en les dones i els dies, i jo sempre em pregunto, el ball en alguns moments és alguna cosa que sempre té aquest doble significat, aquesta sexualització, no? I ens sentim a vegades incòmodes ballant només perquè hi veiem aquesta connotació.
Sí, però això és una mentalitat, òbviament, que ja ve, imagina't, no? De la mentalitat cristiana catòlica, del lloc del pecat, el cos, moure's, no? Inclús havia estat prohibida. Havien estat prohibides moltes danses. Mm-hmm. El tango havia estat prohibit, la salsa havia estat prohibida. La sardana no, perquè no arramba massa.
Toques les manetes.
Sí, va estar prohibida per altres motius, no per arrambar-se. Mm-hmm. Però sí, no? Sempre ha tingut com aquesta connotació, sí, com sexual.
I tot això s'està canviant, també, no?
Sí.
Amb totes aquestes peces que feu, és com també treure la importància, no? Ara que, per exemple, també hem parlat molt del reggaeton, no? Mm. Que si sexualitza, que si no sexualitza.
Ja, és tot,
tot en el context, no? També.
Exactament. Jo crec que és tot en el context i que l'energia sexual es pot utilitzar i, per què no, moure-la i fer-la ballar. Sí, és una energia, que a més és molt creativa.
Clar, és que representa que durant anys no en teníem d'això les dones.
Clar,
ens la van extirpar, no teníem energia sexual.
Clar, és que a veure si ara no podem
els fills es feien sols.
No? Sí.
Exacte. A veure, aquesta cançó apareix o no a Supermedium? Jo pregunto.
No apareix cap d'aquestes cançons.
No, dic que potser alguna sí, alguna no, saps? Jo sé que tenen a veure amb l'espectacle.
Tenen a veure amb l'espectacle, però sobretot a nivell corporal i a nivell físic. Uh-huh. La música és un altre univers.
D'acord. Escolta, amb tota aquesta colla que tu coordines, diguéssim, amb aquestes 9 dones... A part de coreògrafa, també fas a vegades una mica de cuidadora dels pollets, podríem dir. Estàs pendents de les seves necessitats, del que volen? És a dir, teniu aquest tipus de converses i aquest tipus de cura?
Sí, hem parlat de cures, exacte. No és tant que jo les cuidi amb elles, sinó que el grup és molt potent. Hi ha com una autogestió, i amb això jo estic encantadíssima amb aquest grup, de que sí, que hi ha com una autogestió de les cures, no? De tothom està atenta. Com estàs tu, com estic jo, no? Com estem allà, sense que sigui un cuidado d'aquest de, ai, pobra... No. Aquí treballem i estem totes actives i amb força i endavant, però estem atentes, no? Quan una està més fluixa, doncs s'acompanya, no? S'intenta estar i... lesions, doncs s'acompanya, es busquen altres maneres de fer, perquè tu, no passa per sobre, no passa per sobre de les persones, que a vegades ho fem, no? És que aquesta peça ha de sortir bé i per sobre de tot.
Bueno, anem a parlar d'això. Fer les coses d'una altra manera, no? També parlaves abans, la Mireia Dalmau, la nostra companya d'aquí del programa, va vindre a veure, per exemple, un assaig i ens deia, és que és molt tranquil·la, parla molt tranquil, no crida... Perquè, clar, encara tenim al cap totes aquelles idees, no?, de que l'autoritat és igual a bramar i a cridar els altres i a demanar i a cridar l'atenció, no?
Sí, malauradament encara passa en algun lloc, espero que cada vegada menys, no? Però sí, allò del coreògraf, el director, directora, cridant, no... No, al contrari, jo quan més nerviós estic més baixo el to de veu, sempre ho dic, i baixar el ritme i intentar seguir.
Aquests dies estem parlant també molt de mitos, d'assetjaments i tal. En podríem fer també un al món de la dansa, de mitú?
I tant. Jo a vegades ho penso, dic, està aquí per destapar-se coses, suposo. Nosaltres a la peça ballem coreografies i no, dins del grup anàvem xerrant. Ostres, hi ha coreografies que les tenim al cos perquè ens encanta moure-les i, en canvi, hi ha coreografies que les ballem perquè les volem exorcitzar, no? Perquè d'alguna manera és en plan, ostres, en quin moment vaig fer aquesta coreografia que me la vull treure de sobre perquè qui me la va ensenyar, doncs, tal, o tal i com me la sento al meu cos no em representa, o pel que sigui. Vull dir que ballar, també.
Clar, que d'alguna manera totes teniu històries de situacions que, si no han estat delictes, com a mínim en les que no us heu sentit còmodes,
sí,
no?
Totes. Sí.
I tu, Núria, en el teu cas propi, no cal que ens diguis noms aquesta nit, si no vols, però sí. Situacions en la que, en la que has sentit que la línia era molt fina, potser.
Sí, hi han hagut situacions. Sí. Hi han hagut... No... Se'm fa difícil explicar situacions. Però sí, situacions de sentir-me violenta en relació a com es porta l'assaig, com s'exige l'exigència, com dic, passant per sobre de... inclús, doncs, sí, doncs massa...
Massa proximitat.
Massa proximitat, i és difícil a vegades doncs separar, també si ets una ballarina d'una companyia i tens un director... La típica història, el qual admires, i el, no?, aquestes situacions, això passa a les companyies.
Hi ha moltes històries, no?, com la que aquestes setmanes hem conegut, per exemple, en el món del periodisme, no? Però aquesta cosa de l'admiració, també m'imagino que comences en el món de la dansa, també ets molt jove, no? I a vegades es confonen les coses, no?
Sí.
I les jerarquies també, les diferències d'edat...
Clar, és sempre el rol del poder, no? O sigui, qui té un cert poder ha de ser molt conscient sobre això i saber-lo gestionar.
També la precarietat m'imagino que no ajuda, no? La precarietat laboral, perquè ho parlàvem al principi, tu vas viatjar, o sigui, hem dit els països escandinaus, però també vas estar a Vietnam, crec,
sí.
I o sigui, també vas estar a Àsia, és a dir, això com va ser, això?
Això va ser un coreògraf belga que vaig conèixer a Noruega, i a partir d'aquí, doncs, a mi em va agradar molt el seu treball i vaig començar a fer-li assistència de moviment. O sigui, jo l'assistia coreogràficament. En lloc de ser ballar, vaig estar de ballarina i després ell em va demanar que l'ajudés a fer les coreografies. I ell doncs, està molt connectat amb països asiàtics i vam anar doncs, a diferents llocs a fer coreografies. I va ser molt interessant com ell tractava el moviment, no? Que sempre va ser mai de forma impositiva. Ell volia treballar dansa contemporània, per exemple, amb ballarines clàssiques cambodjanes, apsares, però era... Jo no et porto el meu concepte de dansa contemporània. No és que la dansa contemporània hagi de ser així, des de la meva visió de blanc occidental. Què pot ser la dansa contemporània pel teu país, o per tu, com a ballarina cambodjana, apsara? Quines eines podem treballar?
Sí, no? Van allà a aprendre, no?, també.
També, i sí, com dic, sense imposar.
I el tema de la precarització, és a dir, és també, és a dir, a part de conèixer altres cultures, també és el que fa aquesta cosa de que et busquis la vida, i en aquest estar precari és més fàcil que abusin de tu o que hi hagin situacions difícils, no?
Sí. Això segur, perquè hi ha com la necessitat, no?, i quan estàs en un lloc de necessitat, doncs és més fàcil.
Ens has comentat també que potser una de les raons per la que, per exemple, has triat no tenir fills és justament per això, no? Per aquest estar precari sempre, no?
Sí, això és algo que he anat comentant amb el temps, eh? Jo tampoc he tingut aquesta necessitat, doncs, de tenir fills, així. No he sentit aquesta crida com algunes amigues l'han sentit, per tant, també, doncs, ho qüestiono. Però sí que penso que un projecte de criança, doncs, sí, m'hauria agradat si hagués sentit l'estabilitat. Sí, el lloc, no de qualsevol manera, saps? Això no, jo no ho hauria fet de qualsevol manera. I com que el moment no es dona, i la dansa no crec que m'aporti aquest lloc d'estabilitat, que algunes diuen, bueno, això s'ha fet sempre així, la gent tenia fills i no sabia res, i dic, bueno, alguna gent, però jo sí puc escollir i ja vaig, ja noto que és un estrès o... No?
Clar, perquè tu estàs ara, per exemple, 3 dies al Mercat de les Flors, però després d'això, què? O sigui... Quins projectes tens? Pregunto, eh?
No, és una bona pregunta. Nosaltres anem sempre com a 4 o 5 mesos vistes. Ara estic escrivint un llibre que ja l'he acabat, es publicarà a l'abril i es farà una presentació. És una proposta, és del Mercat de les Flors, a l'Institut del Teatre, i aquest llibre, doncs, m'han demanat que expliqui la meva pràctica coreogràfica, em fa moltíssima il·lusió.
Això és molt bonic,
sí,
no? Perquè és com una cosa molt íntima, també, no?
Sí, i arrel d'aquest llibre, doncs, també estic... fent o iniciant un nou solo, no? Una nova peça en solitari, perquè s'ha
de
caminar.
Una treballa durant molt de temps,
sí,
perquè allò es vegi potser al cap d'un any i t'ho paguin no se sap quan.
Ah, exactament.
Perdó, així, eh? No volia anar...
Algú ha de nombrar, gràcies.
No volia anar a fer mal, eh? Però...
és així, tal qual com ho expliques. Sí, sí.
Passa de tot aquí, quan ets mèdium, doncs fas el que vols. Tant davall dels signes, tant davall dels signes, ja el tenim aquí.
Ja està aquí, ja. Sempre arriba, sempre acaba arribant.
Escolta, ara jo, no sé, potser quan surtis d'aquí, en lloc d'anar a un mèdium hauràs d'anar a psicoanàlisi, perquè jo t'he començat a dir, ei, què faràs després, què faràs després? El futur. I penses per això, amb la qüestió, ara parlo de la qüestió del cos, no? Aquí, per exemple, doncs, parlàvem de la Montse Colomer, però també la Sol Picó, és a dir, dones que ja són més grans i que encara estan ballant, no? I el tema aquest, per exemple, de fer-te gran i del cos, et preocupa o què?
Bueno, no sé, jo crec que la dansa és algo que va canviant, vull dir, la dansa no és sempre el mateix per una persona. Llavors jo la dansa, quan era més jove, la sentia d'una manera i volia fer certes coses i ara pues, em va canviant. Ara sóc més coreògrafa i més al futur no sé què és el que serà la dansa per mi. Llavors la meva eina de treball, el cos canvia i jo també sento que la meva relació amb la dansa canvia. Uh-huh. I amb això li tinc confiança de, bueno, anirà canviant. No sé com i què passarà. Sempre sé que estaré connectada, crec, amb la dansa, però pot ser que canvi la forma en la que treballo o el lloc en el que treballo. O...
I la relació amb el cos com la portes? Perquè m'imagino que, clar, quan tens 20 anys fas coses, no sé, molt bèsties, no? I ara m'imagino que menys, però si segueixes entrenant, diuen que això dura sempre, no sé.
Sí, cada vegada entreno menys perquè realment abans jo tenia molta autodisciplina amb això i cada vegada em costa més posar el cos. He de dir que jo estic molt contenta perquè, no sé, he sentit que he fet una carrera com a ballarina que m'ha agradat molt i em sento molt satisfeta. He ballat a llocs increïbles, de teatres increïbles, i també és al contrari, és com que veig que va passant i dic, ostres, jo crec que, bueno, que no em sap gens de greu ballar menys i abordar la dansa des d'un altre lloc, no? Amb això estic molt tranquil·la.
Super tranquil·la, 3 dies per veure Supermèdium.
Eh? No, demà present...
Comença demà, dissabte... I diumenge, sí, perquè aneu al Mercat de les Flors i veieu aquesta meravella que us dic, Mireia Dalmau, la nostra col·laboradora del programa, guionista, ho ha anat a veure i està, vaja, enamorada. Si ho diu ella, és que és veritat. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a tu, a vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta. A les dones i els dies, et canviem la lluna.
No us explicaré la història darrere d'aquesta cançó, ho busqueu vosaltres mateixos a la Viquipèdia, però és Serge Gainsbourg amb la seva filla Charlotte Gainsbourg, i la cançó es diu Lemon Incest. Eren una parella, això sí que és veritat, cantant una cançó, i és que avui l'Anna Maria Endavert vol parlar-nos de duets, no sé si tan foscos com aquest. Anna Maria, com estàs?
Sí, bé, m'he quedat ara catatònica amb aquesta entrada. A mi, com sempre, m'agrada aprendre de música amb tu, avui m'he quedat profundament afectada amb Lemon Incest, perquè, vaja, sí, parlarem de parelles, però sort no de pares i filles, sinó de parelles.
De parelles artístiques, no?
Parelles romàntiques artístiques? I artístiques, ah. Sí, perquè mira, l'últim dia vaig parlar bastant de la Marina Abramović i vaig explicar també que durant un període de la seva carrera va fer parella artística i sentimental amb Olai, l'altre artista, i llavors voldria avui recuperar una mica aquesta idea de les parelles sentimentals i artístiques, sí?
Això és possible. L'amor i l'art poden barrejar-se?
A veure, intentaré explicar-ho tan bé com pugui. A veure, jo he explicat, si us recordeu, que la Marina i l'Olai, la Marina Abramović, havien treballat en equip. Llavors, a mi aquesta idea sempre m'ha perseguit molt, des de que parlo i investigo sobre història de l'art en perspectiva de gènere, i sobretot des que treballo en museus, perquè me n'he adonat que en l'art és molt difícil fer una cosa tu sola, rotllo, ho fa jo tot i signo jo. Per què? Perquè sempre hi ha persones que t'aconsellen, que et recolzen, que t'assessoren, fent el que l'artista no pot perquè no té temps o no sap. Llavors, clar, que un artista signi les obres de forma individual no vol dir que en aquella obra no hi hagin hagut moltes persones que hi han treballat, i especialment moltes persones que s'han quedat sense veu, i encara més especialment, dones.
Això passa molt, eh? Sí, sí. Senyores que estaven allà, que t'han ajudat a fer-ho tot, que t'han produït l'obra a vegades o tal, i de sobte, ui, no sé què ha passat, que no hi és a la signatura.
Exacte. Per això jo vaig destacar molt que la Marina Abramović i l'Olai havien treballat sempre com dos iguals. I la temporada passada també recordo que us vaig parlar de Gala i Salvador Dalí, que Gala, com a tal, no era una artista plàstica, ella era escriptora, ho hem sabut més tard, però sí que va ser crucial en la carrera de Dalí, no? És a dir, no s'entén l'un sense l'altre, i ell la va situar molt en el focus a ella per aquesta importància que ella va tenir en la seva carrera, tot i que la vam criticar, però bé.
Home, ja ho sabem, sí, que si era una passatera, que si no se l'estimava, que si no
clar,
sé què...
Clar, si això ho hagués explicat jo en el seu dia, hagués dit que el que feien era treballar en equip, que és del que et parlaré avui. Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around.
És la Mary Faithful amb en Nick Cave, també una altra parella, que déu-n'hi-do també, els egos que deu haver allà en aquella sala, eh? Però avui ens vols parlar d'aquests que treballen en equip i treballen bé.
Sí, m'ha encantat aquesta cançó, eh?
Molt bonica, Crazy Love.
Sí, m'agrada molt i em serveix molt bé per introduir la primera parella de la qual parlarem avui. Avui ens centrarem una miqueta en art del segle XX perquè el tenim més o menys a prop, i no t'enganyaré, perquè m'agrada a mi i em dóna la gana i escric jo la secció.
Que sí, que acaba claríssim.
Així que començarem parlant del fotògraf Man Ray i Lee Miller. La història és molt senzilla. Ell era un fotògraf molt reconegut al París de les avantguardes, i ella era una noia joveneta, nouvinguda d'Amèrica, que l'agafa ell com a diguéssim... Bueno, li demana ser becària seva. Avui en diríem becària, no? Uh-huh. Ell li diu que vale, que pot ser la seva ajudant, i també treballa com a model, i, oh, sorpresa, resulta que la becària acaba sent una molt bona fotògrafa, i, oh, sorpresa, el professor i l'alumne s'enrotllen. No va bé la cosa.
Però segueixen treballant junts o no, mentre s'enrotllen? Sí. Si ella continua fent de, com es deia abans, d'aprenenta.
D'aprenenta, la gent que rinclona et dirà de musa, a mi aquesta paraula jo he explicat moltes vegades que no m'agrada.
No ens agrada.
I barrejar feina i relacions acostuma a ser delicat, les fronteres entre allò personal i laboral es dissolen. Llavors, clar, tu imagina't la bohèmia surrealista de París en un ambient suposadament progre, però com vaig explicar aquesta temporada, els surrealistes no eren tan progres com deien ser.
Sobretot no eren molt feministes.
Correcte.
No sabem si progres, però molt feministes no eren.
Que Man Ray estava bé, en aquests cercles, la cosa és que un dia, treballant al laboratori, descobreixen una tècnica que ell titula Rayograma, Ray, de man, Ray. Clar, alerta, perquè, clar, Ray va pel seu cognom. És com si jo m'invento una tècnica i li poso endavert fotografia.
Exacte, virgilada.
Ah, exacte. Era una tècnica xula, que es fan fotos sense càmeres, d'objectes quotidians... Era una cosa molt interessant i molt moderna, no? I la cosa queda com que és un invent d'ell, de
del
man
Ray. Però... Estan els dos al taller fent-ho o potser fins i tot ho va fer ella?
Efectivament, aquí és on vull anar a parar. Quan descobreixen aquesta tècnica que ell patente, ell no està sol, estan els dos junts. O sigui,
I pregunta, patenta potser perquè té por que l'altre aixequi la llebre, no? Home, perquè si no, no patentaries.
Clar, a mi em sembla descarat que li posis de nom el teu cognom a la tècnica artística. L'altre, evidentment, no va dir res, perquè era molt més jove, era aprenent, i segurament no, tenia les de perdre, però és que no t'ho perdis, perquè quan van passar molts anys que Lee Miller ja va demostrar, ell va ser corresponsal de guerra a la Segona Guerra Mundial, va treballar per Vogue, va demostrar que era una fotògrafa espectacular, li van preguntar, escolta, Lee Miller, què hi ha d'aquesta tècnica i de moltes altres fotos que se sospita que les vas fer tu? I saps què va dir?
Que les havia fet ella, no?
No, perquè era molt més intel·ligent que tot això. No va entrar a la picabaralla de ho ha fet ell, ho ha fet jo. Va dir, cito literal, eh? No sé si les fotos les vaig fer jo o no, però això no té importància. Una vegada a la feina, els dos érem la mateixa persona.
Molt discreta.
Sí, és a dir, és que a mi em sembla magistral, perquè lluny de penjar-se la medalla de si ho he fet jo o ho ha fet ell i si hem d'entrar en una batalla o no, diu que és absurd saber qui les va fer, perquè realment són els dos que treballen en la mateixa tasca. I a mi em sembla magistral, perquè a mi si em preguntes quan fem una exposició al museu, qui l'ha fet? És que l'hem fet tots, perquè tots hem estat allí arrimant, tots hem estat allí suant.
Ja, però ella no em va veure res de tot això.
No.
I després, a veure, no vull fer fotonovel·la aquí i paper coixer, però després la Lee Miller, que per això t'hi diu així, es va casar amb Henry Miller, que era el primer marit, que després seria marit de la Marilyn Monroe, i home, segons diuen, aquest senyor tampoc era massa, com diuen, trigo limpio.
Col·labrot amunt. I la Lee Miller, si buscava la seva història, va acabar no de la millor manera. Però quedem-nos que fomentava el treball en equip, que és el que m'interessa.
Això sí, i que tenia molt mal gust amb els nòvios. Una altra parella, Lee Krasner i Jackson Pollock. Ui, són els sí. Que em vols parlar, no? Que són una mica... S'assembla la història de Lee Miller i Man Ray o què?
No, jo crec que és més tràgica.
Encara?
Sí.
Vale, va,
sí,
vinga.
Sí, és duríssima. A veure, situem-nos. Estats Units, acaba la Segona Guerra Mundial, el Centre Neuràlgic de l'Art és Nova York...
I la gent, perquè ho recordi, Pollock és aquell senyor que agafava una canya d'aquelles de refresc de Fanta i anava bufant i sortia pintura per l'altra banda.
Sí, el dripping, allò que et degotejava, molt
allò,
abstracte,
sí,
molt
allò
modern...
Sí, allò que diuen tu al col·le, fes una obra d'art i tu agafes un allí i comences a bufar i per l'altra banda surt pintura.
Això els encanta, de fer-ho als infants al museu.
Sí o no?
Sí, sí. Bueno, el Jackson Pollock ho va fer amb certa gràcia.
Sí, sí, perdó.
Situem-nos. Estats Units, expressionisme abstracte, acaba la Segona Guerra Mundial. Hi ha una artista anomenada Lee Krasner. Moltes vegades la Lee Krasner signa els seus quadres com a L.K. per no dir obertament que és una dona, perquè sap que si ho diu la crítica estarà esbiaixada. Ella és una artista que ja porta uns anys treballant, que ja té cert reconeixement, que està dins dels cercles artístics, i a la seva vida arriba un senyor que es diu Jackson Pollock. Ella l'introdueix en molts d'aquests cercles artístics i els dos treballen dins del que anomenaríem un mateix estil, l'expressionisme abstracte. Però vull destacar, i que quedi molt important a tot el país, que quan Pollock coneix Lee Krasner, és ella que ja està professionalitzada en el món de l'art i és ell el que s'hi enganxa. Queda clar?
Claríssim.
Què passa? Que sempre s'ha dit al revés, això. Que ella es va aprofitar de la fama d'ell. Doncs no.
No sé per què.
No anava per aquí. Clar, bueno, aquí li hem de sumar que s'agraden, es fan parella sentimental i llavors passen diferents coses. La primera, és que la imatge d'ella automàticament, a veure si et sona, es comença a deteriorar perquè se la considera una dona interessada, controladora de la carrera de Jackson Pollock, manipuladora...
Sí, una gala de...
Exacte, de una gala 2, una gala de Lee 2, però recordem el que acabo de dir, que quan Pollock coneix Krasner, és ella la que està dins del mundillo i ell s'introdueix a través d'ella. Això seria un problema.
I al Pollock no només li agraden les palletes de refresc, sinó que també li agrada el xumerri, no?
Jo que estava aquí tota sèria. Sí. El Pollock té un altre problema gravíssim, que són les addiccions. Posem-nos sèries. Li agrada el xumerri moltíssim. Això fa que la relació vagi malament, que ens hem d'enganyar. Clar, la cosa és que estan en una relació molt tortuosa i després ha sabut que fins i tot era una relació de quan hi havia maltractaments, eh? Tercera conseqüència de tot això. Els 14 anys de relació sentimental d'aquest parell, a que no saps qui deixa de pintar?
Ella.
Evidentment.
Ella bàsicament, perquè devia anar a l'hospital cada dia.
Clar,
ella... No vull fer broma, eh?
Ella deixa de pintar perquè és insostenible la situació i perquè el que intenta és sostenir la carrera de Jackson Pollock. Mm-hmm. És dir, sent els dos artistes, ella deixa la producció artística per dedicar-se a la gestió d'ell. Clar. Mm-hmm. Això pinta molt malament. Tota l'energia creadora de Krasner s'apaga, la seva vida laboral en stand-by durant 14 anys i al·lucina perquè no és que s'acabi perquè ella decideix tallar-ho o perquè Pollock tal, no. Pollock li havia fet mil males jugades, tenia nòvies molt més joves que les portava a casa perquè ella les veia, s'emborratxava... Bueno, paciència, no vulguis més. Ella seguint treballant com a mànager d'ell fins que Pollock té un accident amb el cotxe i es mor. I és la manera... És que és fort, això, eh? És la manera que ella torni a pintar. Quan ell mor. A mi em va deixar molt xoquejada.
Sí,
és a dir,
sí, sí.
Com a parella artística es va dedicar a ell completament fins que es va morir i llavors va recuperar la seva carrera.
Déu-n'hi-do. Quedem-nos amb aquest nom perquè és important, eh? El Jackson Pollock ja és molt conegut, però la Lee Krasner, busqueu-la perquè ha fet feina i molt sovint doncs, això no es coneixen fins i tot ni els noms d'aquestes dones.
No.
Però aquesta història que ens estaves explicant avui, que has explicat de Lee Miller... de la Lee Miller, perdona, i del Man Ray, i del Pollock, i la Lee Krasner, n'hi han moltíssimes més, oi?
Uf, una de tantes. Vull dir, podria fer una llista infinita. Robert i Sonia Delaunay, Olga Rosanova i Malevich, George O'Keefe, Alfred Stieglitz i O'Keefe. És que, clar, Robert Capa i Gerda Taro, que crec que un dia en faré una secció, perquè és que realment es mereixen només una secció ells dos. I només t'estic parlant de segle XX. Que és el que m'agrada a mi.
Ai, imagina't.
Clar, són moltíssimes històries, totes tenen les seves particularitats, però aquestes parelles d'artistes i sentimentals sempre amaguen moltes coses. També vull aprofitar per dir que si algun o alguna oient sap alguna història de parelles d'artistes d'aquestes tan interessants
com les d'avui... Que ens escrigui quan ens truqui.
Correcte, que ens escrigui, la investigarem, l'explicarem a la ràdio, perquè estan entre el mig camí una mica de la xafarderia, però de la història de l'art, del gènere... O sigui, ho tenen tot per ser una història que funciona, però que a la vegada fa denúncia, que bàsicament jo és el motiu pel qual vinc a la ràdio
a la troca, embolicar la troca.
Sí.
Doncs 93201-7474, 93201-7474 o donesidies@catradio.cat, on ens escriviu correus que ens emocionen sempre. Anna Maria Endavert, fent parella, de fet.
Sí,
que
sí.
Ho dic perquè allò de casar-me ja he vist que no...
Ja ha passat a la història,
no té
això.
Èxit.
Res. Treballa en equip sempre.
Molt bé, guapíssima. Bona nit, moltes gràcies. I gràcies a l'Albert Cots, de la Delegació de Tarragona, per fer possible aquesta connexió. Moltíssimes gràcies a tots dos. Gràcies. Adéu, bona nit. I tornem a l'estudi de Diagonal 614, perquè ens queden 2 minuts per acabar aquest programa, però és que tenim una crida, no, Judit Pastor?
Molt
als
important.
Oients, molt important, molt, que molt avui important. No l'hem feta com Déu mana.
Traieu les agendes. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Venim a casa vostra.
Demà és l'últim dia, es veu? Per entrar i omplir...
el formulari.
És que sabeu una cosa, us explico una cosa, oients. Li encanta aquesta paraula, formulari.
No és fàcil, no és fàcil dir-la.
I el que és més important de tot és que avui, per exemple, al mercat, a la peixateria,
sí,
em deien, però què hem de fer perquè vingueu, no? Explicar-nos una bona història,
clar,
una raó per la qual hem d'anar a casa vostra. No és m'encanteu, que és una molt bona raó, eh?
És un bon punt de partida, però expliqueu-nos alguna cosa interessant.
Exacte, o que us estigui passant, o una dificultat que tingueu, o una història bonica, o no sé, em sembla que hi ha un oient que ens ha escrit que diu és l'aniversari de la meva mare, que fa 50 anys.
Home, quin regalàs que vinguin les dones i els dies a celebrar l'aniversari. Home, jo m'hi apuntaria.
També hi ha una altra dona d'Arbúcies que ens ha escrit, que és una dona trans, que li fa molta il·lusió que anem a fer el programa allà.
També ens han escrit des de València, des de Manacor...
I tant.
I algun lloc internacional, no?
Sí, sí, sí. Me'n recordo també una senyora que diu que soc molt fan vostra. No sé, coses. La gent ens diu coses maques, però us ho heu de currar. Currar més. Si penseu que a nosaltres ens encanta que ens feu la pilota.
Sou pubilles de cuixa forta? Doncs vindrem a casa vostra, va.
Exacte, aquest programa que fem, la pubilla màxima, Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. Recordeu, formulari.
Dia Mundial de la Ràdio.
Web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Pública de Catalunya, el Sam Silva, sempre tancant-me el micro. A mi el que m'agrada arribar a les 12 de la nit amb els xiulets. En sèrio que m'estàs provocant d'aquesta manera? Són les 10, eh, ja? Sí, són les 10. Bona nit.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.